Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres a l'estudi Ramon Bernil, Jaume Pla, Eduard Gené i Víctor Alexandre. Molt bon dia als tres.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Ja ha començat la campanya electoral per les eleccions europees del 25 de maig. Ahir vam tenir a Sant Cugat la tradicional encartellada o penjada de cartells. Vam tenir actes de Convergència i Unió, del PSC, del Partit Popular, d'Esquerra Republicana i Iniciativa. Ja poden seguir tota la informació a cugat.cat i també poden veure un vídeo resum d'aquest moment tradicional que serveix perquè a mitjanit ja comenci la campanya. A partir d'ara els partits polítics ja ens poden demanar els vots als ciutadans, si volen, doncs ja poden llançar-nos aquest missatge. També hem tingut els candidats generals d'aquests partits fent actes arreu del territori. I també vam tenir la setmana aquesta, el dimarts en concret, un debat que va fer Cugat.cat, també coorganitzat pel diari de Sant Cugat i el Tot Sant Cugat, per apropar, fora això sí, de la campanya electoral, les diverses opinions de partits polítics que es presenten a aquests comicis del 25 de maig. Abans d'entrar a l'antena, el Jaume Pla explicava que hi ha hagut una enquesta que ha sortit ara recentment que explica que només el 17% dels ciutadans de l'estat espanyol saben la data de la contesa electoral, no? Del 25 de maig, el dia que estem cridats a votar. Que això no vol dir que només hi vagin a votar el 17%, vull dir que precisament les campanyes estan per això, també per activar el...
Sí, però una altra cosa que em sorprèn és que les votacions per la comunitat europea són molt baixes, però Catalunya és dels països o de les zones que són més europeistes, no diem d'Espanya, molt més europeistes, inclús d'Europa. I en canvi es vota menys que la mitja espanyola.
Bueno, és una contradicció que, que potser canviaria radicalment si Espanya no fos una sola circumscripció com altres països. És a dir, a altres països d'Europa la presentació no es fa per l'estat, sinó que cada un dels estats està dividit,
clar.
I aleshores el que hi ha és la presentació, doncs, no sé, Baviera, per dir alguna cosa, doncs vota per Baviera. Bueno, per Baviera, vota Europa, per partir. Jo penso que el tema, el dimarts, com apuntava el Pep amb aquesta presentació prèvia abans de començar les... Va ser un espectacle, jo dic, dic espectacle...
Sí.
Precisament en tot el sentit i en tota la intenció de veure nou partits, representants de nou partits, alguns doncs, antics, diguéssim, o potents, i alguns dels nous, tot i que, per exemple, el representant de Vox, el senyor Alejo Vidal Quadras, no es pot dir que sigui novell, precisament.
El van aplaudir, l'Alejo? Sí.
Bueno, va haver-hi una mica de tot, diguéssim.
Cadascú portava la seva claca, això passa en aquests actes.
Portava la seva claca i estava ben instal·lada i va ser notòria a l'hora de manifestar-se. Jo, si em deixes, Pep, m'agradaria dir que avui precisament és el Dia d'Europa. Sí, avui es celebra el Dia d'Europa perquè és el dia que es commemora que l'any 1950 el senyor Robert Schuman va presentar un manifest a partir d'un manifest o d'un treball previ del senyor Jean Monnet, precisament declarant el Dia d'Europa, buscant que va ser el principi de la FECA, o sigui, el principi de la Unió del Carbó i de l'Acer. I el motiu de la Unió del Carbó i de l'Acer, que és la gènesi, que és l'element que va crear després la Unió Europea amb els anys, era precisament per controlar la fabricació i l'utilització del carbó i de l'acer, que és on sortien les armes per fer la guerra. Vull dir, les armes per fer la guerra d'aquella època. Avui en dia això ja no seria tan així. O sigui, fixeu-vos que el primer moviment que es produeix després de la Segona Guerra Mundial, al cap de 5 anys acabar la Segona Guerra Mundial, dirigit a crear aquest ens europeu, és precisament una eina per evitar que els països que sempre han lluitat entre si no ho facin, perquè el control de la matèria prima per fer les armes estarà això, controlat. És curiós que després de tants anys jo personalment cregui que l'Europa, que a mi m'agradaria que és l'Europa humanista, encara no existeixi.
Víctor, no t'he sentit encara.
Sí, no, estic d'acord amb el que deia el Jaume, que certament Catalunya és un dels països d'Europa més proeuropeus, més europeistes, amb més vocació europea. Tenim les arrels molt europees, evidentment, només cal anar a Quisgrà, i a més, doncs, crec que és un... crec que cal diferenciar aquest europeisme del tema de les eleccions, perquè certament sembla un contrasentit, que dius, home, si som tan proeuropeus, com és que les eleccions, la participació és tan baixa? Però jo crec que no té res a veure una cosa amb l'altra, sinó que jo crec que la gent és europea, ja ni, és que ni s'ho qüestiona, vull dir, som europeus, per descomptat, què haurien de ser si no? Però això no treu que hi hagi, doncs, una certa distància entre el que és el vot en si mateix i aquesta cosa que el ciutadà veu com una cosa llunyana, sempre ha quedat, no sap exactament quan vota, on va aquell vot, què significa, què li aportarà, queda tot molt difús. I això, doncs, és clar, davant d'aquesta situació, doncs, molta gent diu, va, això, saps què, passo. No és res en contra, sinó simplement una certa apatia. Probablement és que Europa tampoc ha sabut seduir prou en aquest sentit i ha sabut explicar quins beneficis té el vot, no? Quins beneficis aporta el vot que la persona diposita en una urna. En tot cas, cada país, com deia l'Eduard, cadascú vota una mica en clau del seu entorn. Baviera vota com a Baviera, per exemple, doncs, d'acord amb els seus interessos. Catalunya, encara que en aquest cas vota com a Espanya, té interessos propis i justament aquests són els de la conjuntura aquesta que tenim, vull dir, el tema, el procés sobiranista. I digui el que digui el senyor Navarro, que ja encara no li agradaria que es parlés d'això mai a la vida, no? I que Catalunya fos totalment sempre i fins a la fi dels temps estigués sotmès a Espanya, malgrat el que digui aquest senyor, aquestes eleccions tenen el procés sobiranista damunt la taula com un tema cabdal. I aleshores, doncs, aquest tema sortirà. I la lectura que se'n farà la nit de les eleccions, la nit del 25 de maig, serà, lògicament, doncs, a Catalunya, una lectura en clau sobiranista, com han quedat els partits que formen part del 80% de Catalunya a favor del dret a decidir, clar.
Ara està buscant l'indicació. Digues.
No, perdó. Jo crec que precisament que aquestes eleccions del 25 de maig és importantíssim que Catalunya voti i estigui molt per sobre de la mitja espanyola, perquè ens hi juguem la imatge que donarem al món si tenen força els partits que es declaren independentistes. Vull dir que en aquest cas diuen que no afecta això, que no és el tema, però pensa que tots els partits espanyols estan amb el tema del dret a decidir. La campanya la posa, no? I nosaltres hi hem de ser, i com tu dius, Eduard, que Europa encara no existeix, jo crec que és imprescindible que estiguem a Europa.
Jo no...
És necessari que estiguem a Europa.
No, a veure, jo em sento europeu, jo personalment, individualment, em sento europeu. Em sento català i em sento europeu. O sigui, en aquest sentit, ningú m'ho trobarà al cap si jo consigui. Però,
doncs ho hem de defensar.
Sí, però a veure, pensem una mica. Les eleccions del dia 25... L'únic canvi substancial que hi haurà amb les eleccions anteriors és que donaran més possibilitat que els vots que s'emetin, siguin quins siguin, permetin escollir democràticament el president del Parlament Europeu. Això serà l'únic diferent, perquè no ens oblidem, a Europa manen els comissaris. I els comissaris no estan votats democràticament. Els comissaris és el producte dels acords que els diferents estats fan per equilibrar la capacitat de poder, diguem-ho així, dins de la Unió Europea. Això no canviarà encara. Això es va dir... Per això em remuntava a l'any 1950, perquè precisament el Robert Schuman, en el seu manifest, ja estava parlant d'una Europa no dels estats, sinó dels ciutadans. I hem passat des de l'any 50, 64 anys, i estem exactament igual o pitjor, perquè no hi ha cap estat que hagi deixat de la mà el poder. L'altre dia, el dimarts, en Pep estava allà, i pot testimoniar, quan es va preguntar amb els participants qui era el que manava a Europa, 7 dels 9 van dir Alemanya o Merkel. I aleshores jo ja pregunto, quan podré votar jo a les eleccions alemanyes? Perquè és quan, si voto a les eleccions alemanyes, probablement votaré sobre el futur d'Europa. Punt número 1. Punt número 2. Els partits que aquí, a Espanya, es presenten a les eleccions, molts d'ells no estan dins del mateix grup en el Parlament Europeu. I molts d'ells, sobretot els nous, aniran a parar amb un grup que encara a hores d'ara no saben quin serà. No fotem. No fotem. Vull dir, perdona, perdona. Jo no estic dient que no es vagi a votar, eh? Abans que... El que estic dient és que no es diuen les coses com són. I com que no es diuen les, i no es diuen les coses com són, perquè no interessa dir-les, perquè si es diguessin com són, més o menys com que estic dient jo, i molt més que deixo de dir, encara hi hauria més abstenció.
Per cert, parlant de participació, a les últimes eleccions europees, que van ser el 2009, al Parlament, perquè és cada 5 anys, a diferència de les altres que són cada 4 anys, va haver-hi una participació del 37% a Catalunya i a Sant Cugat del 45%, 8 punts més.
Sí, sí, Sant Cugat sempre, i a les nacionals també, eh?
Les últimes nacionals diria que no, però vaja, normalment Sant Cugat sempre té un índex de participació
sí,
més elevat.
Sempre, sempre.
I en aquest cas són 8 punts, que 8 punts és bastant.
I tant.
Tot i que, malgrat això... Més de la meitat dels santcugatencs que estan cridats a les urnes no van anar a votar, vull dir que és un 45%. Clar, comparar-se amb el 37 ja és molt, però vaja, un 45%.
Sí, sí, és molt, és molt, és molt.
Si fos un referèndum que demana la meitat de la participació no podria tirar endavant, per exemple, eh?
Exacte,
deixo anar aquí la dada.
Exacte.
Però això que diu l'Eduard, encara que no sàpiguen a quin grup van, tots els partits que defensen el dret a decidir, si puja la seva participació a Europa, Europa se n'adonarà. I ho farà amb més consistència. Per exemple, avui el diari diu ningú amb càrrec de pes a la Unió Europea ha dit que Catalunya no pugui votar.
Això,
molt bé.
Això és una altra cosa.
D'acord, però si Europa acaba havent de dir escolteu, deixeu votar aquesta gent perquè hi tenen tot el dret i si no deixeu votar vol dir que no sou un país democràtic, quan més pes tinguem a Europa, més això Europa es definirà. Per tant, jo opino i dic i faig un clam perquè anem a votar el 25 de maig a favor...
No. Això no es pot fer.
No que es voti, no a favor, que es voti.
Val,
anem
no,
a votar.
Ho he dit abans de començar.
No, d'acord, però oi,
que
sigui més un 45%,
i
ja està.
Això és una altra cosa.
Que votem, que votem.
Víctor, que rius.
Sí, no.
Digues.
No, a veure, la novetat d'enguany en relació a les eleccions és que, sí, això que deia l'Eduard, es pot votar el president, no? Que fins ara no es feia. És una cosa que es feia, doncs, a dit. I això no és democràtic. Aquesta és la veritat. No és democràtic votar a dit la gent, no? Perquè, clar, llavors això és una empresa privada. I ja sabem que és molt privat perquè és un club d'estats, etc, etc, i si no hi ets no hi ets comptat, si no tens un estat, etc. És una apologia dels estats. Europa, la Unió Europea, és una apologia dels estats. És una cosa que et diu, vostè, si no té estat, no és ningú. Ho sento, però no és ningú. Aleshores, per formar part del nostre club, vostè ha de tenir un estat. Si no, quan ens diuen que quedaríem fora de la Unió Europea i tot això, etc, en moltes coses hi som a fora, justament. Precisament perquè hi som en qualitat d'espanyols. Perquè si fóssim, doncs, un estat, aleshores, tot i que Malta té la població de l'Hospitalet de Llobregat, doncs el maltès és una llengua oficial. I justament com que nosaltres no som un estat, la nostra llengua no és una llengua de ple dret a la Unió Europea. De manera que quan siguem un estat, la nostra llengua hi tindrà presència. Com això moltíssimes coses, oi? De tota manera, aquesta distància no sé com es pot aconseguir de superar per part de la gent. La tasca és europea, la tasca és de Brussel·les. S'ha de reconèixer una cosa. Els diputats catalans, especialment, bàsicament, és a dir, Ramon Tremosa i Raül Romeva, jo crec que han estat percebuts per Catalunya, per la gent de Catalunya, fins i tot per gent que no els havia votat, com gent que ha treballat molt en defensa dels drets de Catalunya, nacionals i socials. Jo crec que hi ha aquesta consciència. La gent sap que han fet això. I això, bé, Romeva ja no continua, malauradament. Tremosa sí. I Crec que aquestes eleccions Tremosa recollirà el fruit de la feina que ha fet en aquests anys, i si Romeva continués també recolliria. Hem percebut moltíssimes coses que han fet, totes positives, en sentit en clau nostra, i han demostrat que és important tenir gent allà per defensar aquestes coses. Dius, home, som tan poquets que sí, però la veu que ha sonat d'aquestes persones en defensa dels nostres drets ha molestat Espanya, certament, però alguna cosa deu ser, i en canvi ha trobat ressò en molts àmbits del Parlament Europeu. De manera que això demostra fins a quin punt hi hem de ser. Pel que fa al fantasma de la por, que sortiríem d'Europa en cas d'una Catalunya independent, tot això, en primer lloc, és mentida, perquè no està escrita enlloc, és mentida, i en segon lloc, seria la pròpia Espanya qui quedaria també tocada en aquest sentit, ja que hauria de renegociar el nombre de parlamentaris que ara té, perquè la representació d'Espanya, al ser més petita, variaria. Jo crec que d'aquí és on plora la criatura, que Espanya sap que amb la marxa de Catalunya s'ha de replantejar a si mateixa com a Espanya i ocupar un lloc més petit que el que ara ocupa simbòlicament en el món.
Algun comentari més? Si no, tinc altres temes per treure.
Sí, doncs, passa, home, jo només seguint el fil del que diu el Víctor, és que clar, tu ara estaves fent una exposició que per un oient que acabi d'obrir doncs, i escolti, dona la impressió de que les votacions europees seran per consolidar la possible presència de Catalunya a Europa, i això no és veritat.
No, això no, clar.
O sigui, el tema... No, ho dic perquè, clar, si estem parlant contínuament de que s'ha d'anar a votar i de que això servirà, estem dient una cosa que no és exacta, no és això. Que a la lectura interior a Espanya i a Catalunya, evidentment, segons el resultat, sigui una determinada lectura interior, la nostra, que digui, doncs, efectivament, existeix un potencial, existeix un percentatge important de catalans que volen, doncs, això sí, però els efectes de les eleccions europees, no. Jo insisteixo una altra vegada més. El problema és que les eleccions europees, o sigui, aquesta falta d'interès, per mi, ve donat perquè, en primer lloc, dona la sensació de que és una cosa que queda lluny i que no ens importa i que no ens influeix, cosa que no és veritat, perquè des del punt de vista econòmic ens influeix i molt, ens condiciona i molt. Qualsevol reglamentació en aquest moment comercial, industrial, de seguretat, etc., ve derivada del que es decideix a Brussel·les, i no ens equivoquem, a Estrasburg, que, o sigui que la Unió Europea en aquest moment té una altra cosa que jo em rebenta, que és una despesa brutal, perquè políticament han de tenir dos capitals, i una vegada més tot Déu se'n va de que Brussel·les Estrasburg per fer el mateix que farien allà, gastant-se milions d'euros per fer això.
Ja es parla d'unificar-ho, no?
Fot 10 anys que es parla d'unificar-ho. Vull dir que jo no ho veuré ja segurament això. Sí, home, em vas a parar. Això és el que vull dir. O sigui, a mi, el dimarts aquí a la Casa de Cultura ho vaig tornar a constatar. O sigui, bueno, a part de que van sortir uns senyors del públic que déu-n'hi-do, és a dir, vam sentir unes coses, unes manifestacions. En primer lloc, la Carme Colomina va estar esplèndida, va ser una persona que va fer una presentació i va moderar el debat amb unes dificultats per fer-ho brutals, però ho va fer-ho fantàstic. Però que es va donar la veu a la gent que hi havia allà, el que deia el Pep abans, ja eren els grups que estaven preparats, hi ha gent que venia, o sigui, no venia a fer una pregunta, venia a fer un speech determinat i a dir una cosa determinada i a fer una. Però va haver-hi algú que jo vaig sentir al costat, no, diu, vaig sentir un que deia, diu, però no hem fet abans d'entrar un control de dopatge abans d'entrar la gent, perquè es van dir unes barbaritats, en fi, que era, jo veia aquell, un senyor d'aquell el veia amb la pistola al cinturó i el passa muntanyes.
Perquè què deia? Què deia?
Bueno, que expliqués un dels ponents, el senyor Vidal Quadras, que parlés del lobby homosexual a Europa i que parlés del fet de l'avortament i que parlés del tema racista i, bueno, una cosa...
Sí. Bé, això suposo que és allò que deia el Pep, no? Que cadascú porta la seva claca.
Anaven allà.
I aleshores... La pregunta interessant.
Clar, no, i aleshores...
Ningú va fer una... Jo diria que... Més un va fer una pregunta.
No. Pregunta... Sí, va haver-hi gent que es va dedicar a fer el micròfon i a fer llançar una opinió.
Bé,
més
per això, quan fas actes públics, ja ho saps, que en el públic sempre hi ha el personatge aquell que, no, quan és el torn de paraula, ell no pregunta mai res, sinó que porta un discurs fet, i aleshores s'aixeca i comença a dir, a explicar la seva vida i tot això, i quan acaba dius, quina és la pregunta? És igual, no hi havia pregunta, era...
Volia parlar.
És el que deia la cama comida, té alguna pregunta?
Doncs això. El que passa és que, clar, com que el candidat en aquesta qüestió, el senyor Vidal Quadras, no pot dir-ho tot de cop, tota la tirallonga, no pot parlar del racisme i de l'homosexualitat i de no sé quantes coses, doncs aleshores hi portes la claqueta i dius, escolta, en el moment oportú, tu t'aixeques i em demanes d'això.
Tot i que en aquesta ocasió em sembla que no era precisament del grup de...
Escolti'm. Sí, encara que no t'ho creguis, estava molt més escurat a la dreta, encara.
Mare de Déu.
Però molt més, eh?
Mare de Déu.
Sí, no, ho aclareixo. És a dir, el que deia ara, el qui va fer la pregunta li va dirigir, la va dirigir allà als nou que hi eren assistents, però no semblava del grup de Vidal Quadras perquè precisament el va desmentir. Després va dir que no existia el lobby homosexual com a tal.
Jo no el conec.
No el conec perquè...
És a dir, era ja extrem.
Deixem-ho estar. Escoltin, aquesta nit tenim diverses coses a Sant Cugat i una d'elles és la nit literària de les lletres catalanes de Sant Cugat, que organitza Òmnium Cultural, a més coincideix amb el tricentenari, per tant, amb més significació que mai. Tenim l'espectacle poètico-musical 1714 Érem, Som i Serem, a càrrec de Galeria de Poetes.
Això és dintre de la nit literària, oi?
Sí. Per tant, tenim aquest principal acte avui a Sant Cugat. Òmnium Cultural l'organitza per novena vegada i tots els escriptors santcugatencs, o gairebé tots els escriptors santcugatencs, es troben en aquesta cita. Víctor, acabo de llegir la teva columna abans d'entrar.
Ah,
i sí? Per primera vegada no hi podràs anar.
No.
Perquè tens una... A veure, que ho he vist...
La presentació de la seva obra...
Taula Rodona, Barcelona.
Sí, senyor. A Sarrià.
Molt bé.
El centre de Sarrià Rehabilitat.
A més, perdona, que abans que... Caldria felicitar el Víctor perquè aquesta setmana
és veritat,
i tant,
el premi Joan
Cullerí, demà li donen un premi, no?
Un premi,
demà,
premi de la Cal.
Home, expliquem-ho això, expliquem-ho.
I jo penso que...
Hem explicat, que ho ha apuntat, que consti, però sí. Vaja, és veritat.
No, però, home,
sí, el tenim aquí,
hem de felicitar-lo
pel compromís a la defensa de la llengua.
Molt bé.
És el Premi Joan Coromines, perdó, que dona la coordinadora d'associacions per la llengua. Bé, jo els agraeixo el premi, per descomptat, perquè són gent que... Ells sí que tenen una trajectòria llarguíssima. No oblidem que la Cal és qui organitza el Corre Llengua des de fa molts anys, que mou pel cap baix mig milió de persones arreu dels països catalans. I ja estaria bé que els mitjans de comunicació grans de Catalunya dediquessin més temps a aquesta gent que mou mig milió de persones pel cap baix per Catalunya, pels països catalans, i menys quota mediàtica a gent que encara no és res, que és una entelèquia com el senyor Vidal Quadras, no? Que tenen unes quotes de pantalla a tot arreu com si fos no sé què, i encara no són res perquè no els ha votat ningú. En tot cas, la Cal té trajectòria, vull dir, en defensa de la llengua i dels drets de la cultura i dels drets nacionals de Catalunya, i per tant ells sí que tenen trajectòria. Jo el que penso és que, home, jo estic content i agraït del premi, però jo els vaig dir que quina és la raó del premi, en definitiva, perquè on és el mèrit? Jo el que faig no penso que què hauria de fer si no. Jo el que faig és, com a català i com a escriptor, i com a català i com a escriptor tinc l'obligació de defensar la meva llengua i els drets del meu país i les llibertats del meu país. És que no m'entra que, primera, que hi estigués en contra, ja no m'entra, però tampoc que em fos indiferent, dir, oh, te'n me fot a mi això. Jo crec que un escriptor ha d'estar compromès amb les llibertats no del seu país, sinó les universals, no? Ha d'estar una persona compromès amb el món, però no s'entendria que estigués compromès amb el món menys amb el seu país. De manera que no hi ha mèrit, és una obligació, i per tant, doncs, no sé, salvar un nen que s'ofega en una piscina, no se li han de posar una medalla a aquell home que l'ha salvat. És una obligació, què havia de fer si no, no? Doncs aquesta seria la qüestió. Ara, vull dir, com que ens hem de premiar per fer aquestes coses, ja, aleshores vol dir que encara realment estem fobuts, no? I que el dia que ja no calgui premiar-nos, doncs bé, et voldrà dir que som un país, com diu Òmnium, normal.
Bueno, però jo penso que de totes maneres, tu dius, és veritat, tu fas un tipus, tu actues com creus que has d'actuar, però com que resulta que hi ha molta gent que no ho fa així, jo penso que sí, que de tant en tant el premi per la persona que ho rep, per una banda, però pel col·lectiu també té la seva importància, perquè és una mena de recordatori d'alguna cosa que passa o que no hauria de passar i que en canvi doncs passa. Per tant, per part meva et felicito pel premi.
Moltes gràcies.
I estic molt content de compartir el divendres amb tu una persona que té un premi Joan Colomines.
Jo també m'hi adhereixo, i tu trobes una cosa molt normal, i el premi te'l dona precisament perquè és excepcional. Tothom ho hauria de fer, el món del literari, i no ho fa. Doncs. Per tant, ets un exemple que hem d'aplaudir.
La nit literària, seguint la pregunta, perquè amb el Pep ens hem de... Ens hem desviat.
No passa res.
Una mica, jo penso que arribar a 9 anys de fer això i aconseguir que hi hagi doncs, tanta gent com hi va, doncs és un èxit i és una demostració que efectivament aquesta ciutat té un potencial en tots els sentits, del punt de vista cultural, molt, molt elevat, perquè parlem de lletres, la literatura, però que si anéssim a altres coses, ja ho sabeu, doncs també té uns col·lectius. Jo voldria dir, si em permets, dir que aquest dissabte al Born hi ha precisament una representació també de gent de Sant Cugat, amb una obra Maragall a casa, que és una obra d'en Josep Maria Jaumà,
senyor,
i que dirigeix Los Virasau, amb en Jep Barceló, que no és de Sant Cugat, però gairebé com si ho fos,
i tant,
i que s'ha fet durant molt temps a la Casa Museu Maragall.
S'està fent fa 3 anys,
i ara demà dissabte a les 9 de la nit es farà el Born. Serà una sola representació, és un espectacle. Sí que haig de dir que l'espectacle, i en Jaume ho sap perfectament, el que es fa habitualment, que és a la Casa Museu, té un altre caire, perquè és a l'espai real del Joan Maragall, però l'obra com a tal té una potència, té una força evocativa, i a més, jo diria que en aquest moment, avui dia d'Europa i amb les eleccions a punt i tot plegat, podran sentir els que vagin al Born, podran sentir textos de Maragall escrits fa 100 anys i 100 i algo, on es veu marcadament també aquesta tendència al fet de l'europeïtat, no? El fet de sentir-se dins d'un àmbit cultural determinat, hereu doncs de les cultures com la de Grècia i la de Roma, que en definitiva són la base de la nostra cultura.
No, i a més que Maragall ja va ser premonitori, i hi ha fragments de la seva poesia, i hi ha aquesta gran oda Escolta Espanya, la veu d'un poble que parla una llengua que no és la teva, i això ja fa, i a la Déu Espanya, acaba amb la Déu Espanya. Imagina't si això no és actual, no?
I tant, sí, i tant, sí. Malauradament sí.
Per cert, que avui també es compleix el primer aniversari de la mort de Pere Formiguera, tot just aquest divendres, i demà tenim la inauguració de l'any Formiguera amb un acte al Teatre Auditori, la inauguració de la mostra Pere Formiguera Arts Bibliogràfica a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater. Per tant, també se'ns presenta un any Pere Formiguera per recordar aquest Sant Cugatenc que va morir amb 61 anys d'edat.
És un principi d'un any que amb molts actes, de fet no s'ha tancat, o sigui, pot haver-hi encara, a part de la programació inicial, diferents coses. Jo voldria, aprofitant la inentesa, voldria dir que Sant Cugat, com havia passat altres vegades, vull dir, Sant Cugat, el col·lectiu, des de l'Ajuntament, però també el col·lectiu de Ciutadans, hauríem de fer el màxim, hauríem de fer des de cada un, des del seu espai, el màxim per veure de conservar l'obra de Pere Formiguera a Sant Cugat. Jo sé que per part de la família hi ha una bona disposició en aquest sentit, però pensem que és un artista internacional, que és una persona que ha estat, està a molts llocs del món, molts museus del món, i que hi ha un fons importantíssim d'obra. Poca n'hi havia ja en el fons del propi ajuntament, les fotografies que va fer sobre Sant Cugat, però jo, en fi, insistiríem que es tindria que fer el màxim esforç, sé que s'està intentant, perquè hi hagués un espai Pere Formiguera. Jo el somio, un museu d'arts plàstiques i vídeo dintre de Sant Cugat, amb tota una sèrie d'obres que estan ja amb un dipòsit, que estan allà amagades, que ningú les veu, o unes estan en algun lloc públic, i que es pogués fer, i hi hagués una secció dedicada, una secció que podria ser molt important a Pere Formiguera.
Abans, tornant un moment a això de la nit literària, que jo serà el primer any que no hi podré anar, per això que dèiem que aquesta nit es fa al Teatre de Sarrià l'obra Taula Rodona. De fet, a partir d'ara l'obra de fer té un subtítol que no tenia, i és Taula Rodona o la joia de ser catalans. Taula Rodona era un títol que és el títol original. Passa que és un títol que, clar, no diu moltes coses, perquè, de fet, si dius el títol sembla que sigui, de fet, una taula rodona sobre un tema determinat. I el subtítol, doncs, ja li dona el caràcter de títol, del que és un títol de l'obra. I, a més, irònicament...
Irònicament, però l'hauries de posar la joia entre cometes, perquè la gent es pensarà que és un cant a Catalunya, el catalanisme, vaja, i no és així.
Sí, no, és veritat.
Si la joia de ser catalans, quan vegis l'obra, dius...
Sí, sí, exacte.
Que la cosa no és ben bé positiva, no?
És només això. Que, a més, es fa en un teatre, el Teatre Sarrià, que té 100 anys, o té un segle, i com que l'han restaurat, el preu de les entrades és benefici dels costos de restauració.
I naturalment, com sempre, els actors no tenim caixer.
No teniu ni caixer a l'inversa?
No.
Ni aquest?
No.
No veneu cap pastanaga?
Hi ha una recepció després amb Codorniu, i el pastisser Foix també col·labora, que és una entitat, una empresa de cultura, diguem, pastissera, no?
Gastronòmica, també és cultural.
Gastronòmica, sí, però cultural.
Sí. Alguna cosa més del cap de setmana? També tenim la Diada de Sant Ponç, dels Castellers, diumenge, tot i que hi ha actes des d'aquest vespre. I també demà la Diada...
Hi ha quatre colles, si no recordo malament, no? Hi ha quatre colles actuant a la plaça Octavià des de les 11, des de quarts de 12.
Exacte. I no tenim teatre a l'Auditori.
I les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, però... i a l'Alegro i Baixa... Però jo discrepo, eh? El dimecres, amb el programa que faig a aquesta casa, vam parlar amb en Joan Font, de Comedians, que és el director de l'espectacle, i ell...
De l'Alegro i Baixa, eh?
De l'Alegro i Baixa.
Ah, sí, porta ell.
Bueno, és una producció del Gran Teatre del Liceu dins de la línia d'aproximació de l'òpera als nens.
Jo no hi havia pensat, però a motiu del número 1000 del diari de Sant Cugat van tocar unes entrades per Alegro Vivace. I em deien, no, és que això és una cosa infantil, però jo vaig a una hora de gent gran. Suposo que també serà interessant, no? Perquè és música d'òpera...
Sí, és una obra dedicada a difondre l'òpera als nens a partir de 8 anys. El fet de que sigui una obra per difondre l'òpera no vol dir ni que els que actuen no tinguin un nivell suficient per poder cantar, perquè en definitiva parteixen del fet que està claríssim.
Canten a capella, per això, no? Sí.
No, ja...
Ah, sí? Música.
Sí, piano, poca cosa. Sí, sí. Aleshores, el que hi ha és, a partir d'uns nois joves que no saben d'òpera i que no tenen ni idea, hi ha la intervenció d'un personatge, que és l'Alegro Vivace, que els hi explica i els hi diu que així com ells fan cançons o fan raps o fan que parla de l'amor, l'òpera també parla de l'amor, i llavors hi ha una sèrie de fragments d'òpera des de Puccini a Verdi, passant per Monteverdi, on es parla de, i es fan fragments d'òpera que es van lligant. O sigui, és un espectacle que dura una hora i 10 minuts, em sembla, que és una mida per determinada edat, però que jo estic convençut que qualsevol persona la pot veure amb, en fi, amb gust, eh? I a més, com tu ja pots imaginar-te, si és una cosa de comediants, hi ha color, hi ha moviment, i des d'aquest punt de vista jo penso que pot funcionar.
Alguna cosa més de cinema, Víctor?
L'Aprenent de Gigoló.
Sí, però i val la pena o...
És un entreteniment.
Però té sí, molt mala crítica,
és un
no?
entreteniment, només. El Woody Allen, clar, com que havien fet un paper mida...
Perfecte per ell.
El Joan Torturro li va dir, escolta, tinc un paper fet per tu i pràcticament és com si l'haguessis escrit tu.
Ah, sí. Sí. Jo el que anava a dir-te, jo. Sí,
però en canvi...
Joan Torturro, o sigui, tu vas a veure la pel·lícula i dius, sí. Tu vas a veure la pel·lícula i dius... A veure, un moment, aquestes pel·lícules del Woody Allen, no? Sí, si no ho saps, no? És el Woody Allen. Llavors diu, no, és el John Turturro. Llavors el John Turturro, que és un gran admirador del Woody Allen, el que va fer és escriure una pel·lícula, un guió, que se'l va escriure per ell a la vegada, i va dir, el meu partener indiscutible, el personatge més és molt típic, perquè, clar, tota aquella lectura, per exemple, del judaisme, d'allò...
Tots dos són jueus tots.
No, però, sí, però... Vull dir que sabia que podia anar i entraria perfectament ja,
clar, sí, però perquè... tota la crítica se l'ha carregat estrepitosament, eh? És que jo... I n'hi havia una que el títol deia Woody Allen, però tu què hi fas aquí?
Jo...
No, és que sense Woody Allen no tindria sentit la pel·lícula, eh?
No s'aguanta, no?
No, exacte, no, sí que hi fa, sí. I tant que l'aguanta tota.
Jo els dic que vaig passar una estona que m'ho vaig passar molt bé.
Sí, és amable. És veritat,
això passa com molt sovint. Tu tens aquell amic teu, que és un tio que explica acudits amb molta gràcia, no? I algun ja te'l saps.
Però vaja.
Però tu, després de sopar, quan heu sopat bastant bé, jo he pres un parell de copes de vi...
Clar, això és important.
És important. Llavors aquell amic teu comença, no? I dius, va, Josep Maria, va. I el Josep Maria com un altre. Comença a explicar i tots els que estan a la taula...
Primer diu que no, eh? Primer diu...
No. Exacte, no.
És part de la cerimònia.
No, va. Llavors comença... Aquell, i aquell, no? Això és aquell acudit molt antic, no? Que hi havia dos tios asseguts en una taula i vinc a riure tots dos. I passa un tio i s'acosta i diu, hòstia, per què us passa? I se va acostant per veure què diu i sent que un mira l'altre i diu, el 241. L'altre espera i diu, el 123. I diu, per què feu? Diu, no, diu, sí, els acudits ja ens els sabem tots, ja els tenim numerats. Llavors no cal que l'expliquem, diem el número i ja està. Però això és una mica igual. Tu vas allà i veus el Woody Allen fent de Woody Allen.
Woody Allen.
I veus el Torturro fent una cosa que jo habitualment no l'he vist fer mai, perquè és un personatge que no és l'habitual seu.
No.
I en canvi el Broda...
Sí, sempre fa personatges més torturats, sí, més torturrats.
O inclús fora d'òrbita, no? Perquè me recordo el brother dels Coen fer un personatge, i no cal dir el de Gran Lebowski. O sigui, feia un personatge increïble, que jugava als bolos, a les villes, a revoltar allò.
Jesus era el personatge, es deia?
El nom del... No sé.
Gran Lebowski, ell anava de competir.
Sí, ara estava intentant recordar el nom, perquè Gran Lebowski és una pel·lícula amb...
Personatge...
I aquella que no recordo el títol, que ell és un guionista de Hollywood que passa les...
Ah, sí, home, dels Coen. Dels Coen, també. Sí. Barton Fink.
Això, Barton Fink.
Barton Fink.
No, és un gran actor, és un grandíssim actor. El que passa és que aquí, clar, com que ell volia fer la pel·lícula i clar, necessitava el Woody Allen, perquè si no la pel·lícula certament no s'aguantava, ha passat una mica com l'obra aquella de la Montserrat Carulla, que dius, iaia, tinc una obra per tu, perquè sí. No, si ja m'he retirat del teatre, sí, no, però és que és per tu,
sí.
I clar, doncs dius, bé, com que està escrit per mi realment ja...
tenen un any de vol,
sí, doncs, vull dir, i clar, què passa amb aquesta obra? Si no tinguessis la Montserrat Carulla, l'obra no s'aguanta.
No,
en canvi, si la tens, és la Montserrat qui l'aguanta. Sí. Doncs si tens la pel·lícula del Torturro, si no tens el Woody Allen, és millor que guardis el guió en un calaix. Però si tens el Woody Allen, tens garantida l'exhibició a tot el món.
Sí, sí. De fet, vaig llegir que es trobaven ells dos, en Woody Allen i el director en el mateix barber, no? I que va ser aquí que ell li insistia en el Woody Allen que volia fer una pel·lícula amb ell, volia fer una pel·lícula amb ell, i finalment quan li va presentar, no?, el guió així, doncs...
No era el Torturro que feia de barber amb la navalla justament en aquell moment?
No, com amenaçar-lo, no, però vaja, sembla que vaig llegint alguna crítica, que no deixava bé la pel·lícula, però venia a dir una mica el que dèieu vosaltres, no?, que que a vegades no tot ha de ser cinema d'altíssim nivell i d'allò, que de tant en tant doncs, anar al cinema
sí,
i gaudir
també,
només amb...
Sí, sí,
escolta,
sí.
Si i desconnectar voleu, només, simplement.
Si voleu acabar fent una crítica de teatre, tu has dit Josep Maria i m'he recordat que em van convidar aquest dia a la preestrena del Joc de l'Amor i l'Atzar de Maribó, dirigida per Flotats. I bé, doncs és un espectacle que és purament teatre, pur, perquè l'obra en si és segle XVIII i la fan estil segle XVIII amb un vestuari molt bonic, molt senzilla. Per exemple, el taló de fons és de roba, no hi ha cap escenografia important.
És un jardí, no?
Un jardí, però de tela, eh? No hi ha plantes.
No és el jardí de les tres germanes, d'aquella obra.
Ui,
que havia un riu i tot.
No, la gavina.
Sí,
sí. Doncs això és una cosa molt senzilla, com es feia a l'època, no? I prou. Amb la qual es podria fer bolos. Aquesta obra es poden fer bolos. I la gent ho passa bé perquè és una obra molt amable, molt d'un text molt elegant, i que no passa res. I la fa a l'estil del segle XVIII, quan la gent anava al teatre a distreure's, perquè el que veien allà a casa seva no hi era. I en canvi, no la faran de bolos, perquè el Teatre Nacional com a norma no té fer bolos. I quan diuen com a excusa que l'estructura, que l'escenografia, que el muntatge és molt complicat, en aquest cas podrien fer bolos a pobles, tu. I ara diu que no, quan acabin aquí, que tindrà molt èxit, perquè Flotats és Flotats, aleshores la faran a Madrid en castellà.
Molt bé. I no passarà per la resta de Catalunya?
No, ja jo, no tenen previst cap bolo.
Jo vaig escriure un text...
Sí, me'n recordo.
Un text que parlava de la mentida del Teatre Català a Madrid.
Estava molt bé aquell text.
Perquè és que clar, és així. O sigui, això és una cosa que a mi em treu de polleguera, perquè jo penso, home, seu seria si ens estimessin tant. I és veritat que els professionals del teatre, que a més porten a moltíssima gent, s'emporten moltíssim per fer teatre allà. Si s'estimessin tant, doncs tindrien aquesta delicadesa de dir, vosaltres heu tingut un èxit brutal fent aquesta obra a Barcelona, en català. Doncs molt bé, portem aquí, esteu una setmana i la feu exactament igual, amb un sobretítol collonut, igual com faríeu amb el Tagà d'Estocolm, si vingués a fer, ho faria en suec, i ja està, i no passa res més. I no és així.
A més, no té cap cost de desplaçament.
Ara et dic una cosa, de dues maneres, al marge això de Madrid. El Teatre Nacional de Catalunya mai ha sigut el Teatre Nacional de Catalunya, ha sigut el Teatre Nacional de Barcelona.
De Barcelona.
I punt. Inclús quan feia gira, que n'ha fet durant uns anys,
sí,
poques obres, algunes d'elles que les han pogut veure inclús aquí a Sant Cugat, sí. La primera que va fer l'Adolfo Marsillac de l'Auca del senyor Esteve, sí, la van poder veure després, sí, aquí, per exemple, per dir una que recordo en aquest moment.
I últimament la més important va ser la Mort de Dama, que tenia un cos de desplaçament i de personatges molt més complicat que el d'aquí. El d'ara no en té cap.
Però que el Teatre Nacional tenia que estar en la seva essència de tenir de forma regulada ja des del principi, sortir a totes les ciutats, totes, a quatre o cinc ciutats importants de Catalunya, a girar, clar, de forma regular. Clar, sí. I el Teatre Nacional de la Comèdia Francesa té dues companyies, una,
exacte,
companyia que gira, exacte, i una companyia que està a París.
Sí, sí. I a Londres igual, també.
No,
Itàlia.
No ho entenem, això.
El Piccolo Teatro Itàlia també tenen dues companyies. Clar.
Podria ser que fos també per rendibilitzar el teatre, atès que la gent que va al teatre a Catalunya no és tanta com la que va a França, i aleshores pensen, si exhibim l'obra per diferents llocs de Catalunya, el teatre, que és pròpiament, vindrà menys gent de la que ve. De manera que ho centralitzem aquí, i la gent de comarques que vulgui veure aquesta obra no té més remei que anar a Barcelona. Suposo que deu ser una política
però
econòmica.
Però has de crear públic, el públic només es crea quan sap que va una cosa allà i la veu, i llavors a partir d'aquí hi ha 500 espectadors i n'hi ha 50 que s'enganxen, 50 aquest any i 50 l'any que ve seran 100, i l'altre seran 150 i l'altre seran 200.
Escolta, a Catalunya estem a nivell d'Europa, no sé si igual que a França ja, perquè pensa que teatres, malgrat la crisi, a Barcelona a l'època del dictador n'hi havia 13 i dos en català només, dels 13, ara n'hi ha 53.
Sí, sí, sí.
A part de les sales que estan apareixent ara, que fan de cases particulars, que fan teatre. Vol dir que el moviment teatral a Catalunya és molt important. I en canvi,
Digues,
no, no estaria bé que les obres que s'han a Nacional, com diu l'Eduard, doncs es fessin en català a Espanya, com amb la versió original que s'han estrenat. No com a les rotes de premsa que diuen me lo repite en castellà, no? Miri, no, posi subtítols o tradueixo vostè.
Ho deixem aquí.
Ho deixem aquí.
Eduard, Víctor i Jaume, moltíssimes gràcies i molt bon dia. Que vagi bé.
Bon dia.
Bon dia.